sobre fons negre amb vermell 3CAT original. De nit, vistes a nital d'un nus de carreteres.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Una producció de 3CAT. Vistes de Barcelona al crepuscle.
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats.
Amb Goroka i True Crime Factory.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
De nit, als estudis de Catalunya Ràdio.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. De vegades, la casualitat pot ser la clau per resoldre un crim. Fins i tot un crim que no s'estava investigant. A finals del 2007, desapareix un home a Terol. Els seus germans estan convençuts que li ha passat alguna cosa greu, però el cas es tanca com una desaparició voluntària. Un any després, uns robatoris a les Terres de l'Ebre donen un gir inesperat a la història. Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns cascos.
Comencem.
Crims. De Carles Porta. Sota l'aigua, vista en la penombra d'un objecte que s'enfonsa i alça polseguera en tocar el fons.
L'última setmana hi ha hagut almenys 5 robatoris al centre i el nucli antic de la ciutat.
Amposta.
També han augmentat els robatoris d'alguns edificis aïllats, com denuncien les organitzacions agràries.
Dia 11 de desembre.
De 2008.
El cap al que hi havia de Tor ens va comunicar que hi havia una persona detinguda per un robatori que havia passat a Amposta i que teníem que parlar amb ella i agafar-li la declaració per estos fets.
Imatges recreades d'una comissaria.
Francisca era coneguda pels agents de la comissaria, ja que havia estat detinguda en anteriors ocasions per diferents robatoris.
Un mosso fulleja papers.
Comencem a parlar amb ella i ens trobem una persona molt alterada, molt angustiada.
De nit, un home descarrega un pic i un cotxe circula per una pista de terra.
I no li baixava, diguéssim, el nivell d'ansietat, fins que el meu company li ofereix un cigarro.
En aquella època jo fumava i sabia que era tindre una mica d'angoixa per no fumar durant moltes hores.
Dos homes caven de nit.
I bueno, li vam donar una cigarreta.
Davant del cotxe aturat amb els fars encesos, un home s'encén un cigarret.
I allí ja es va esplaiar més en la seva narració dels fets.
Es calma una mica i recordo que va dir jo no em menjaré una cosa que jo no he fet.
L'home està plantat davant del cotxe i un altre surt del seient del copilot. Sobre un fons fosc, amb majúscules blanques, secret de família.
La Francisca explica una història que comença un any abans a 150 quilòmetres de les Terres de l'Ebre, a Andorra. No al Principat d'Andorra, sinó a un poble de Terol que també es diu Andorra i pertany al partit judicial del Canyís.
Andorra, Terol, un any abans.
El dia 26 de novembre de 2007, un hombre se dirige al cuartel de la Guardia Civil de Andorra pues a interponer una denuncia por la desaparición de su hermano Juan.
Miguel Ángel Orihuela.
El cual, desde el día 23 de noviembre...
Policía judicial.
No tenían noticia de él.
Guardia Civil del Canyís.
Aquesta persona, que tenia 41 anys, era solter, no tenia parella ni tenia fills.
María José Osuna.
Havia d'anar a treballar el dissabte i el diumenge. I no va anar.
Fiscal en cap de Tarragona.
I, clar, els germans expliquen que no és possible una desaparició voluntària perquè mai no havia faltat a la feina.
Sota una aigua en penombra que bombolleja, declaració germana Juan.
No era normal porque no era un chico ni que faltaba de casa ni y menos al trabajo. Que era un chico que no salía casi de madre. Era el trabajo y a su casa. Nos dedicamos a buscar con el coche por todos los sitios, por si había tenido algún accidente o algo, pero los días pasaban.
Submergit al fons de l'aigua, un cotxe. Vista aèria de la vila d'Andorra, a Terol.
La Guàrdia Civil parla amb l'entorn del Juan per saber què va fer les hores abans de desaparèixer.
Juan García trabajaba en Andorra, tenía trabajo estable. Trabajaba en una empresa de transportes. y Juan el día 23 de noviembre tenía turno de tarde.
En imatges recreades, l'home arriba a la feina i fitxa.
Él entra a trabajar a las 13:57.
Condueix un toro en un magatzem.
Y terminó a las 21.
Torna a fitxar i puja un Seat gris.
Sobre las 9:15 de la noche, Juan había ido a repostar a la gasolinera que hay en Andorra y solicita la adquisición de una botella de butano.
L'home condueix.
¿Per qué necesitaba una bombona de butà? Ja hi arribarem. Després de passar per la benzinera, desapareix.
Primers plans d'un pessebre amb llumets de colors que pampallugueixen.
Hicimos una pequeña inspección ocular del domicilio en el que vimos que no había nada raro. No había nada forzado, no había nada revuelto ni nada que te indicara que había cogido de forma apresurada cuatro cosas para irse. La vivienda estaba en perfecto estado. Pero el vehículo no está en las inmediaciones del domicilio de Juan.
Una opció que no poden descartar és que hagi marxat voluntàriament amb el seu cotxe i fan el que creuen que és l'únic que poden fer ara, avisar a tothom que busquen aquell cotxe.
Le pusimos un señalamiento policial a nivel nacional al vehículo. Esto quiere decir que cualquier cuerpo policial a nivel nacional que hubiera detectado, hubiera parado a ese vehículo, se tenía que poner en contacto con nosotros.
El Joaquín els parla d'uns extractes bancaris del seu germà Juan.
Imatges d'una comissaria.
Van esbrinar que ell havia demanat dos préstecs, un per 50.000 euros i un altre per 3.000.
De esos 50.000 euros que pidió a esa financiera, saldó 30.000 euros de la hipoteca que tenía de la vivienda. Y a su vez se compró un vehículo de segunda mano. Con lo que entonces estamos hablando que Juan, en noviembre, que es cuando desaparece, entre 12 y 14.000 euros debía tener en la cuenta.
Saldo disponible a zero.
Y entonces su hermano ve que en la cuenta no hay dinero.
Un cotxe circula de nit.
El germà que va denunciar la desaparició, el Joaquín, està convençut que aquests moviments no són propis del Juan i investiga per la seva banda.
10 dies des de la desaparició.
El hermano de Juan,
3 de desembre,
nos indica que se había hecho con un duplicado de la tarjeta SIM del teléfono móvil de Juan.
De dia, imatges recreades de l'home en un bar.
Y había accedido a las últimas llamadas del teléfono de Juan.
Declaració Joaquín.
Realiza una llamada de teléfono al último teléfono al que había llamado su hermano y le contesta una mujer.
Primer pla de la part posterior del cotxe submergit.
Le dice que lo conoce solamente de hablar por teléfono y de chatear con él y que habían quedado en conocerse el día 25 de noviembre.
Vista frontal del cotxe.
La dona de l'altre costat del telèfon es diu Célia. Viu a les Terres de l'Ebre, a 100 quilòmetres d'Andorra, on ha començat aquesta història. Ha dit que no coneixia el Juan, però diu la veritat?
Imatges recreades d'en Joaquín al bar.
Joaquín realiza otra llamada a otro de los números de teléfono que figuraba en las últimas llamadas que había hecho Juan y habla también con un hombre. Un hombre que le dice que es el padre de la mujer que había llamado inicialmente. Y que sí que conoce a su hermano Juan, que es más, que es que se lo presentó su hija en el domicilio de esta.
En Joaquín pren notes.
¿Per qué l'ha enganyat la Célia? El Joaquín insisteix per quedar amb ella i saber la veritat.
Va fer un dia enamorada amb Juan. Resulta que pasó de no conocerlo a que dormía en su casa.
De nit es troben en un bar.
Y entonces, en esa conversación, esta mujer sí que le reconoce que ese día 23 de noviembre, que es cuando desaparece, Juan le dice que va a ir a cobrar una deuda de 4.000 euros entre Tarragona y Barcelona.
Al pessebre, primer pla dels Reis Mags presentant els seus obsequis.
Ahí la experiencia investigativa y los años empiezan a decirte que ahí hay algo raro.
Vista del cotxe enfonsat, sense vidres i rovellat.
Que miraran
I la Guàrdia Civil prepara un ofici davant el jutjat d'instrucció demanant unes quantes diligències.
Un home fa una trucada.
Le solicitamos todos los datos relativos a los números de teléfono que nos aportó Joaquín, pero en particular la relación de llamadas entrantes y salientes del número de teléfono de la mujer con la que contactaba Juan desde mayo hasta diciembre.
En una recreació sota l'aigua, el cotxe cau fins al fons i alça polseguera.
Però la juez lo tomó como una desaparición voluntaria. Consideró que el hecho no revestía ningún carácter de infracción penal, nos lo denegó.
El sol il·lumina tènuament el cotxe al fons de l'aigua.
Malgrat les sospites dels investigadors i de la família, que estan convençuts que al Juan li ha passat alguna cosa, el cas es queda en un calaix als jutjats del Canyís.
10 mesos després de la desaparició.
Fins gairebé un any després.
10 d'octubre de 2008.
Aquest buidatge del canal de Serosc es fa habitualment cada 2 anys. Endesa, l'empresa que el gestiona per produir electricitat, l'ha buidat per fer-ne el manteniment. El buidatge del canal serveix també per enretirar tota mena de materials que s'hi han abocat i de vegades es troba més d'una sorpresa.
Imatges aèries del canal. En primer pla, l'aigua va baixant de nivell lentament al voltant del cotxe.
En octubre del 2008 se recibe una comunicación de Mossos d'Esquadra de Lleida en la que nos comunican que habían vaciado el canal de Serós y en el interior había aparecido el vehículo de Juan.
Fotos d'arxiu del cotxe força malmès.
A la juez que llevaba la causa le decimos que ha aparecido el vehículo de Juan, que Juan no está en el vehículo. Y le volvemos a solicitar las mismas medidas que habíamos pedido en 2007.
Foto del davantal destrossat.
Y, pues bueno, para nuestra sorpresa, nos lo vuelve a denegar. No podíamos seguir avanzando.
De nit, Amposta, 20 de novembre de 2008.
Un mes després, en un polígon d'Amposta, els Mossos aturen un cotxe amb 3 ocupants i unes eines que a primera vista els semblen robades.
Vicent García.
Els agents identifiquen els ocupants.
Sergent d'investigació criminal.
La senyora que li diem Francisca i dos germans, Pedro i Diego. I en escorcollar el vehicle es localitzen una sèrie d'eines de les quals no poden acreditar la seva propietat.
Els deixen marxar per falta de proves. 3 setmanes després, un empresari denuncia el robatori de les eines i els tornen a anar a buscar. Troben la Francisca. I així tornem allà on havíem deixat aquesta història, amb la Francisca, molt nerviosa, declarant a comissaria.
Un cigarret fumeja en un cendrer.
Se li comença a preguntar per una sèrie de robatoris que havia llegut al territori.
Ivet Papiol, advocada de la Francisca.
I ella va començar a explicar que coneixia qui havia sigut les persones que havien dut a terme aquests robatoris.
Francisca mos diu que los germans Cluet, Pedro i Diego, que estaven al vehicle amb ella, se dediquen a realitzar robatoris a bars, empreses, restaurants.
Àlex, mosso d'investigació d'Amposta.
I segons dia ella ho feien per a poder vendre i comprar substàncies estupefaents. Mos diu que ella no té res a veure en tots els robatoris que els dos germans han pogut fer, però la trobem una mica angoixada. I nosaltres sí que mos mirem, com dient, ostres, és raro que estigui angoixada, en el sentit de que té molts antecedents.
De nit, un home descarrega un pic.
I aquesta angoixa ha de venir de, no dels robatoris, sinó d'algun lloc diferent.
I un cotxe circula.
La investigació nostra era per patrimoni, era per robatoris amb força.
Miquel.
I la persona que estava declarant tenia informació que amb ella moralment li estava causant una ansietat, evident.
Mosso d'Amposta.
I necessitava dir-ho, necessitava treure-ho.
Vora el cotxe, un dels homes fuma.
Ella va dir que ella necessitava dir-ho i que ella volia explicar-ho, que ella no volia carregar-se una cosa que ella no havia fet i que entenia que ho havia d'explicar.
Un dels homes cava.
Va dir, jo dic tot el que sé, però que sapiguéssiu que jo no he fet res.
El cotxe circula enmig de la negró.
Sí, perquè m'ho han dit ells, que els germans Clua tenen enterrada una persona a una finca de Corbera d'Ebre.
Imatges recreades dels dos homes que van de nit al bosc i del cotxe circulant per una pista de terra.
La Francisca relata que un dia, anant des de Lleida fins a Deltebre, anaven amb ella al cotxe el Pedro i el Diego.
Miquel Soro.
Al passar per Móra d'Ebre, Diego va dir: "No veus com se desinflava aquell."
Sotsinspector d'investigació criminal.
Clar, ella diu que es va quedar estranyada i va preguntar què volia dir amb això. Aleshores el Diego va continuar explicant. Un hombre que tenia que traer un maletín con dinero. Comprobamos que no llevaba nada en el maletín.
Al bosc, un dels homes fuma i l'altre es treu de la màniga el canó d'una escopeta.
Le pegamos un tiro.
Una resplendor il·lumina fugazment els arbres.
En un principi ho agafes una mica amb pinces, no? Perquè dius, un mort? Entremig d'aquests robatoris, a què ve això? No anava amb la línia dels antecedents que aquesta gent tenien. Tot eren delictes patrimonials.
Un home arrenca una moto, vista d'una extensió de camps de conreu.
Però, segons diu Francisca, Pedro i Diego estaven preparant per al dia següent un atracament a una entitat bancària. Concretament ens diu que aniran a l'entitat bancària amb un ciclomotor o una motocicleta sostreta per fugir del lloc. El que nosaltres fem és muntar un dispositiu a les proximitats del domicili d'ells per intentar que no duguin a terme l'atracament. O sigui, la prioritat en aquell moment és que l'atracament no es porti a terme. Quan estem fent el dispositiu, veiem una motocicleta a la porta del domicili d'ells. Comprovem la matrícula de la motocicleta i està de sostreta. Això ja donava un punt més de credibilitat a les afirmacions de la Francisca. Una estona després, surt el Diego del domicili, puja la motocicleta i marxa.
Vista aèria d'una petita població envoltada de camps. Un cotxe barra el pas a la moto.
Se l'atura i es procedeix a la seva detenció.
Unes hores més tard, també es deté el Pedro a Amposta i traslladen els dos germans a comissaria.
Diego va reconèixer haver comès diferents robatoris, sempre excusant-se en que era el seu germà qui proposava els objectius, les accions a realitzar, què s'havia de robar, on...
De nit, algú tanca el maleter d'un cotxe mentre algú altre seu al volant.
El Diego se'l veia una persona insegura, una persona que estava sotmesa al Pedro.
El conductor.
Ell mateix diu que té por al seu germà.
Dona diners al copilot.
Té por de que li faci mal si no fa el que ell li diu.
El conductor s'encén un cigarret.
Però de l'homicidi, en un principi, no declara res. El Pedro era més fred. El Pedro tenia una actitud més desafiant.
De nit, un home descarrega un pic.
Quan se li va preguntar si havia participat a la mort d'alguna persona, va dir que d'on està el cuerpo. Si no tenéis ningún cuerpo, no hay ningún delito. O sea, si no hay cuerpo, no hay ningún asesinato. Evidentment, se li va preguntar a què referia això, si ningú li havia dit que havia cap cos amagat ni res, i va desviar ja l'atenció, i o sigui, ja va dir que està aquí.
De dia, un tot terreny de la policia secreta arriba a un prat.
Les declaracions dels detinguts no aporten cap informació nova. Els investigadors demanen a la Francisca que els acompanyi a la finca on creu que hi ha el cos enterrat.
Si volíem imputar un delicte d'homicidi o assassinat als detinguts...
Òscar Felip.
Era imperatiu trobar el cos que ens havia manifestat la Francisca.
Sotsinspector científica.
Vam estar moltes hores fent clots per tota la finca, passant el detector, i finalment va ser infructuosa la recerca allí.
Fotografies de l'escorcoll.
A la finca que ha dit la Francisca no hi troben cap cos, però hi ha una persona que sí que sap on és i sorprèn a tothom.
Imatges recreades d'una comissaria.
A mi em truquen los Mossos i em diuen que tinc un detingut.
Cinta Curto, advocada d'en Diego.
Jo faig l'assistència, acabem la declaració i marxo. Dino, passa a mitja tarda i sobre les 5 o 5 i pico em truquen Mossos i em diuen «Mira, que hauries de tornar a pujar, dic, hi ha un altre detingut». I em diuen «No, no, és que el teu client vol tornar a declarar».
Primer pla de l'ull de bou d'una porta.
La dinàmica normal és que l'endemà se passa a disposició judicial i els veig dir «Bueno, pues ja declararà demà davant del jutge». I em diu «No, no», diu, «és que és una cosa molt, molt greu».
En primer pla, al baix d'una porta reixada.
I faig el comentari i vaig dir «Què deu ser tan important si no és que ha matat algú?».
Un mosso l'obre amb clau.
El Diego demana tornar a declarar i aleshores és quan dona tots els detalls sobre l'assassinat en qüestió.
Al pessebre, primer pla desenfocat d'un parell de cabres. De nit, en una imatge recreada, el cotxe s'atura amb els fars encesos.
Diego es manifesta que el seu germà li hauria confessat que havia matat a Juan, un home que era de Terol.
Un home surt del seient del copilot.
Que li hauria disparat un tret d'escopeta.
I s'acosta un altre.
Pel darrere.
Plantat davant del cotxe.
I al cap.
Un d'ells alça l'escopeta. La resplendor il·lumina els arbres, el pessebre un pou.
Que l'havia amagat en un pou, en una fossa que hi havia a la finca propietat de la família.
Alguna cosa cau a l'aigua.
I després el cotxe se'l van portar fins a Lleida per llançar al canal i borrar el rastre del Juan.
Sota l'aigua, el cotxe se submergeix fins al fons.
A partir d'aquell moment, el que fem és recercar a la base de dades de persones desaparegudes.
Un agent tecleja.
Un home que es deia Juan, d'uns 40 anys, que vivia a Teruel i que tenia un Seat Toledo. I en surt un candidat. I aquest candidat és el senyor Juan García Arriola.
Una fitxa amb la foto de l'home on hi diu desaparegut.
I veiem que dos mesos abans d'aquell moment que estàvem recercant el cos, s'havia localitzat el vehicle del senyor Juan García Arriola a Lleida.
Vista parcial i zenital del cotxe enfonsat.
Que el vehicle aparegui exactament on ha dit el Diego dona credibilitat a la seva declaració. Ara l'objectiu dels Mossos és que els digui on és el cos.
Diversos cotxes creuen un pont sobre un petit canal.
Diego diu a la seva declaració que ell sap perfectament quin és el lloc i accedeix a acompanyar-nos a on es troba enterrat el cos.
Una gravació.
Es va dir que no era la finca on estàvem buscant on estava el cadàver, sinó que estava en una finca que està situada a un quilòmetre i mig aproximadament de Corberà d'Ebre.
Vista zenital de la finca rural.
I quan arribem a aquesta finca sí que veiem a uns 100 metres del camí.
Imatges gravades i fotos de la zona.
Una caseta que feia uns 12 metres quadrats, era petita.
De pedra i atrotinada.
Al costat d'esta caseta vam veure que hi havia un pou.
Com una mena d'antic pou que tenia terra, rames d'arbres, brossa. I ell ens diu, està allí enterrado.
Els Mossos acordonen la zona.
Vam iniciar la recerca del cos a l'interior del pou.
Foto de dos agents de la científica.
I quan portàvem uns 30-40 centímetres de fondària, ja ens va aparèixer part d'un crani. I a partir d'aquí la recerca va ser més minuciosa, amb pinzells i amb estris més petits, per a traure tot el cadàver.
De nit, foto de l'escorcoll i recreació de dos agents de la científica remenant la terra.
L'exhumació s'allarga fins a la matinada i dies després els antropòlegs forenses de l'Institut de Medicina Legal, que són experts en ossos, analitzen l'esquelet per traure informació del cadàver.
Un forense treballa en una sala d'autòpsies.
El que es porten és un cos en un estat de momificació parcial.
Doctor Santiago Crespo, forense.
En la qual cosa era evident que aquella persona no podia ser identificada visualment.
S'encenen els llums d'una sala d'autòpsies.
I es van focalitzar a estudiar la violència que tenia aquell cos. El crani estava deformat i el que van fer és, amb paciència, van reconstruir-ho. Però va ser molt, molt complicat. El que veiem és dos forats. Un en la part darrera del cap.
L'home de l'escopeta encanona l'altre.
Gairebé a la nuca, que té la morfologia típica d'un forat per un projectil, i un altre a la regió frontal.
Assenyalen els orificis a l'informe de l'autòpsia.
Que té la morfologia típica de sortida. Amb la qual cosa ja podem establir una direcció i un sentit. El projectil ha entrat per la part de darrere i ha sortit per la part de davant del crani. Les nostres conclusions són que es trobàvem davant d'una mort violenta i que la data de la mort, de forma orientativa, la posàvem com a mínim un any.
Marquen la casella homicidi.
Tenim el cos.
A l'informe.
Diego ens diu que l'han matat. Podria ser... Bé, ja ho tenim tot fet, però no és així. Hem de tenir càrrega de prova per a imputar i arribar a jutjar els autors dels fets.
Corbera d'Ebre, domicili d'en Diego.
A partir d'aquí, el dia 15, se van fer entrades judicials als domicilis de Diego i Pedro.
Vistes aèries del poble.
L'escorcoll a casa de Diego és bastant trist.
Imatges recreades d'una gent entrant-hi a la llum d'un alot.
Molt de fred. Una casa que feia molt fred.
Foto d'una garrafa.
Molt desordre.
I d'ampolles tombades.
Diego mos manifesten que dorm a la cuina, un sofà, quan hi ha un llit a una habitació que està ple de roba a sobre.
Algú obre una porta i accedeix a l'estança on hi ha el pessebre.
Això sí, lo Belén, estava fet lo Belén.
Un alot il·lumina les figures.
Los reis, lo riuet fet en paper de plata, totes les figuretes. Mos va sobtar perquè vam pensar, una casa tan humil que aquí no hi ha res, però el Belén sí.
L'advocada somriu a càmera.
Durant l'escorcoll es localitzen diferents objectes i eines relacionades amb tots els robatoris amb força que havien comès.
Fotos de bosses amb eines.
Del domicili del Diego doncs no es va trobar res que es pogués relacionar amb l'homicidi.
Alcarràs, domicili d'en Pedro.
Però sí que l'entrada que es va fer al Carràs, al domicili de Pedro, a l'habitació del Pedro, dins de l'armari, hi havia una escopeta de canons retallats juxtaposats de la marca Sarasqueta, que possiblement era l'arma que s'havia utilitzat per a cometre l'assassinat. I a l'interior d'una altra bossa vam trobar un bolígraf que posava Teruel al natural.
Fotos de l'arma, els cartutxos i el bolígraf.
Setmanes més tard arriben els resultats de les proves d'ADN que confirmen el que tothom esperava.
Imatges del pou de la finca.
Los Mossos d'Esquadra de Tarragona nos comunican que habían encontrado un cadáver y que, por el ADN, ese cadáver se correspondía con Juan.
Primer pla d'una foto en blanc i negre de l'home.
Y, bueno, dices, ostras, si hubiéramos tenido un poco más de apoyo, pues bueno, si esto se hubiera tomado... Pero claro, esto siempre lo ves a posteriori.
Imatges aèries d'Amposta.
Amb tots aquests indicis, als investigadors només els falta saber quina relació hi ha entre els germans Diego i Pedro, de les Terres de l'Ebre, i el Juan, d'Andorra de Terol.
Un agent despenja un telèfon.
Nosaltres contactem amb el senyor Joaquín, germà de Juan García Riola. A preguntes nostres de quin tipus de vida portava el seu germà, ens diu que la seva vida era una vida normal.
Fitxa la feina.
Casa, feina, feina, casa.
I puja al SEAT. De nit, un cotxe circula per una pista.
Però uns mesos abans de desaparèixer és quan això fa un canvi total. Juan, durant el mes de juliol, va fer 5 o 6 extraccions de diners per valor de 5.000 euros, aproximadament. I al setembre-octubre, també. Hi ha moltes disposicions de diners en metàl·lic que aquests diners ningú sap on van a parar. Ell també ens va explicar que el seu germà gastava molt en telèfon. La seva factura de telèfon era enorme des d'uns mesos abans de desaparèixer fins a la seva desaparició. O sigui, algo que no era normal amb anterioritat. I ens diu que quan mira la factura veu un número de telèfon amb el que el seu germà contacta amb molta assiduïtat, que és una dona que s'identifica com a Cèlia.
El pessebre, llumets de colors.
Recordeu la Cèlia? Quan el Diego declara davant del jutge, totes les peces encaixen. La Celia és la germana del Pedro i el Diego.
Un document diu que en Juan i la Celia havien començat una relació, el pessebre al pou.
En seu judicial, Diego manifesta que Juan sembla que s'havia enamorat de Celia i se la volia emportar cap a viure amb ell allí a Andorra de Teruel.
Vista aèria del poble. En una oficina, un rellotge marca quasi les dues.
El Juan i la Celia es coneixen per internet.
Imatges recreades d'en Juan, fent en el mòbil a la feina.
En aquell moment, tu podies xatejar fent servir el telèfon per un sistema que era WAP, el primer sistema de connexió a internet fent servir el telèfon. Però tenia un inconvenient, i era que era molt car.
Quan el Juan i la Celia van fer el pas de veure's en persona, el Pedro i el Diego també el van conèixer.
Diego manifesta que el senyor Juan los portava a menjar i els portava a votar, no?
Sobre el pessebre, declaració Diego.
Pues traía lo que es de Teruel, la putifarra, bombona de butano.
Vista de la benzinera.
Recordeu que el Juan havia intentat comprar una bombona de butà el dia de la seva desaparició. De camí a Móra la Nova ho va aconseguir, perquè, segons explica el Diego, aquella nit va aparèixer amb una bombona per a la Celia.
Imatges de l'home conduint de nit.
El mateix 23 de novembre de 2007, el Juan surt del poble de Terol i va cap a Móra la Nova. Quan arriba allà, els germans l'estan esperant. Un d'ells s'agafa la bombona de butà del cotxe i la puja a casa de la germana.
El cotxe circula per una pista.
I després se'l van emportar mitjanament enganyat a una finca on ja havien estat ensenyant-li com se feien los paranys per a caçar jabalís.
Al bosc.
Se queda de noche, pero la hora no se queda. Pedro le dijo que se había dejado el DNI y la ropa en la finca.
El cotxe s'atura amb els fars encesos.
Primero bajó el Juan. Estaba fumando.
S'encén un cigarret plantat davant del cotxe.
Y mi hermano iba al segundo.
El copilot en surt.
I tal com baixen del cotxe, Pedro portava la serrasqueta a la màniga.
Treu l'escopeta i encanona per darrere en Juan, que fuma girat d'esquena.
Y es cuando sacó la escopeta y lo mató.
La resplendor il·lumina fugazment els arbres.
Llavors Diego ajuda a Pedro a enterrar-lo, mitjanament allí a una fossa.
Oh, escuché el disparo y fui con él. Cogerlo y enterrarlo en el pozo.
Els germans caven en la penombra.
Y por la tarde, no sé qué hora...
El cotxe cau a l'aigua.
Se fue a tirar el cotxe en la canal.
I queda submergit al fons.
Després de sentir el relat del Diego, els investigadors no troben prous indicis contra la Celia i no la detenen.
Gandesa, març de 2011.
Però tres anys després, durant el judici contra els germans Cea Clua, el dubte de si ella va participar en el crim és molt present.
Diego i Pedro Cea estan acusats d'assassinar el xicot de la seva germana. Segons la fiscal, els acusats van portar la víctima fins a una finca de la seva propietat a Corbera d'Ebre. Allà el van matar d'un tret i van mig enterrar el cos. Després van llançar el cotxe del mort al canal de Serós, a Sudanell. Diego ha confessat haver vist el seu germà disparant un tret d'escopeta per l'esquena a la víctima. Segons Diego, la seva germana i parella del mort va ser qui va manar Pedro a cometre el crim perquè no volia anar a viure amb la víctima a Terol, on residia.
El judici.
Mi hermana le dijo que no quería ir con el Juan. Le dijo, es mejor hacer eso. Y es cuando mi hermano, pues, fue y lo mató.
Diego manifesta que tot això és culpa de Celia i que ell havia sentit a Celia i a Pedro com Celia li deia que no volia marxar i algo com a sacamelo d'encima.
Va començar a ficar més responsabilitat, a donar més responsabilitat en el cas a la seva germana.
¿Usted le dijo en alguna ocasión a Juan que sí, que se iría con él?
A ver, yo estaba solo con mi hija, yo no tenía trabajo. Me dijo que a lo mejor allá en Teruel pues encontraría algún trabajo. Y solo dije que me lo dejara pensar, porque éramos amigos, no había ni roce ni había nada, solo una amistad. lo que él se ofreció, pues ayudarme como amigo.
Però no es va aconseguir trobar suficient elements com per portar a judici com a possible responsable.
Gravació del judici.
La Francisca declara com a testimoni i sorprèn a tothom amb un relat diferent al que havia explicat als investigadors.
Usted presenció una conversación entre los hermanos donde supuestamente alguno dijo: no veas cómo se desinflaba.
Pues si les hiciera, no me acuerdo porque yo en esa temporada tomaba drogas.
Vamos a ver, contradicción, folio 256.
A mí me va sobtar moltíssim que no la imputessin i que no estigués al tribunal del jurat igual que estaven les altres dues persones. Feia molt de temps que coneixia aquest assassinat i ella no va comunicar el seu coneixement. Lo va comunicar una mica in extremis, no? Davant d'un policia i davant d'uns fets que se li imputaven.
Pueden retirar a la testigo, son tan amables.
Però l'auto que sobreseguís la causa diu claríssimament que no se seguís la imputació de cara a ella, perquè la seva col·laboració ha estat clau per a poder aclarir un fet del que no se'n tenia coneixement i que, inclús ho diu l'auto, que probablement no s'hagués arribat mai a esbrinar aquest senyor on estava enterrat.
L'estratègia de defensa del Pedro continua sent la mateixa que la de la seva primera declaració.
Sí, me cojo derecho de no declarar.
En canvi, l'advocada del Diego encara el judici amb una estratègia nova.
Jo anava per totes, a per l'absolució, però era conscient que sí que el tancarien. I llavors, la funció era, si no vaig a tot, si ja no anem a zero i ja que quede en llibertat, la funció és que li quede la mínima condena.
Continuamos con la pericial de la doctora forense.
La dona s'asseu al mig de la sala.
L'informe pericial mos dona totes les característiques psicològiques de Diego. Ell no entén l'abast de les seues accions. Ell és una persona influenciable, per això se n'anava amb son germà, perquè tampoc té la convicció completa de lo dolent que és això que va fer amb son germà.
Presenta un dèficit intel·lectual ligero i no acaba de comprendre les conseqüències de sus actos i, por tanto, presenta una disminució de sus funcions intel·lectives i també volitives.
El jurat declara provat que el Diego patia una discapacitat intel·lectual. Aquest atenuant i el de la confessió li suposaran una rebaixa important de la pena.
Vista aèria d'una extensió de camps.
Quan penso en aquest cas, el primer que ve al cap sempre és les persones que poden haver desaparegudes i el patiment que ha de tenir la seva família fins que no saben on són.
Entre camps de conreu, la caseta de pedra.
Difícilment s'ha localitzat el cos allà. No t'arribes a imaginar mai que la declaració d'una persona per uns robatoris amb força t'acabarà portant a la resolució d'un assassinat, no d'ara, sinó que d'un any enrere.
Sota el cel blau, vista d'ocell del canal.
Jo crec que el Juan, ell era una persona, bona persona, i va entrar en contacte amb una senyora amb unes circumstàncies econòmiques molt difícils.
La foto en blanc i negre d'en Juan.
I això va fer potser remoure una mica el sentiment de protecció, no? La volia protegir, la volia ajudar. I sincerament crec, doncs, que, no sé, ningú no s'ho mereix, però sí que fa pena veure que la bondat d'aquest home, doncs, va ser recompensada d'aquesta manera.
Sota el cel enteranyinat, vista d'ocell del canal que serpenteja entre camps de conreu. En Carles Portes treu els cascos i es gira cap a càmera.
L'Audiència de Tarragona va condemnar Pedro Cea a 20 anys de presó per l'assassinat del Juan. El seu germà, Diego Cea, el van considerar cooperador necessari i el van condemnar a 7 anys. Mai no va quedar demostrat per què el van matar ni fins on arribava el secret familiar. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem tan aviat com puguem amb noves històries de foscor.
Sobre una vista nocturna d'un nus de carreteres, els crèdits. La circunferència central s'aproxima fins a cobrir-ho tot de negre. Direcció Carles Porta, subdirecció Laura Tremoleda, direcció de realització Santi Baró, direcció d'investigació Anna Ponsí. Producció executiva Goroka, Guille Cascante, Producció executiva True Crime Factory, Pablo Fernández Masó i Òscar Rodríguez. Producció executiva 3CAT, Mario Daza i Adrià Serra. Realització, Xavier Lozano Casoliva. Amb la col·laboració del Departament d'Interior i els Mossos d'Esquadra, basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio, una producció de 3CAT amb la col·laboració de Goroka i True Crime Factory, 3CAT 2026.